Molt bé, bon dia. Benvinguts i benvingudes a Fent Gana, el programa de Ràdio Falset sobre gastronomia, històries dels aliments, curiositats, etc. Conduït pel Fabri, que un servidor que aquí teniu. I doncs, molt bé, aprofito la temporada que acaba de començar per parlar avui d'una tradició gastronòmica catalana, jo crec, de les més emblemàtiques de la nostra gastronomia i de la nostra història, també de l'agricultura, que és el calçot. Doncs parlo d'una tradició important per diferents raons. En primer lloc, perquè realment el calçot, el producte en si mateix i la tradició de com es consumeix, de com es menja en companyia, en una festa, és una tradició molt important i és un plaer, diguem, de l'estómac i del sentits, però també això és la fórmula per estar amb gent i que sempre, diguem, al voltant d'una taula és on es decideixen les coses millors i s'està millor. Però a part d'això, la importància d'aquesta tradició gastronòmica ve del producte en si, del producte en si i de la seva, diguem, història. El calçot, en realitat, no és una altra cosa que la ceba comuna. No us penseu que sigui una classificació botànica diferent. És la vella allium cepa, com el llatí, la ceba, concretament. La varietat és la blanca tardana de Lleida, la que s'utilitza per fer els calçots. L'únic que passa és que la saviesa, diguem, pagesa dels segles va descobrir una manera per conrear la ceba de manera diferent. La mateixa paraula calçot ve del verb calçar. En aquest cas, quan la ceba està creixent, posar-hi terra a sobre. D'aquesta manera, durant, imagino, proves o potser va ser una cosa que va sorgir casualment o més aviat era una tècnica que ja es coneixia des de fa temps, la ceba, en lloc de créixer, diguem, com creix una ceba rodoneta i esfèrica, s'allarga. S'allarga fins a tenir una mesura del tall blanc del calçot d'un 20-25 centímetres. Però això, es tracta de la ceba normal i corrent que fa milers d'anys que aquí a Europa es consumeix i que durant la història de la humanitat ha estat un dels aliments que ha acompanyat el gènere humà des de molt antic. La ceba té moltíssima, i el calçot, evidentment, té moltíssimes propietats alimentícies. Entre altres coses, és un aliment, que no té pràcticament ni proteïnes ni greixos, té aigua, sals minerals. Hi ha estudis recents, però com altres aliments, que diuen que com la ceba té molts enzimes antioxidants i desintoxicants, de fet la ceba sabem que és un producte que s'utilitza molt per desintoxicar i fer desaparèixer les toxines que acumulem durant el dia. Per aquestes raons, té possiblement també unes qualitats anticancerígenes que tenen també altres aliments, sobretot verdures i hortalisses, però en aquest cas la ceba sembla ser que, i el calçot, sembla ser que realment tenen aquestes propietats. Parlava de la saviesa pagesa perquè el calçot, segur, i la manera de menjar-ho, la manera més tradicional de menjar-ho, segurament neix d'aquesta saviesa pagesa, de la saviesa acumulada durant generacions, de les proves d'anar modificant els cultius, de buscar nous elements, i com a vegades, i sobretot en aquests últims temps, la humanitat tenim com una necessitat de saber exactament com va néixer allò, qui ho va inventar i no sé què, també hi ha una llegenda, o a lo millor és la veritat, jo no ho sé, sobre el naixement del calçot. En realitat, sobre el naixement de la calçotada, que és, són dues coses diferents. Llavors, la calçotada, concretament, s'atribueix, segons la llegenda o la història que s'explica, a un pagès de Valls, un tal Xat de Benigues, que al final del segle XIX, senzillament, volia fer-se unes seves, diguem, rostides al foc, a la brasa, les va deixar allí perquè es va oblidar, i llavors es van cremar totalment per fora, però va descobrir, com no les volia llençar, perquè imagino que no tenia més, i tenia una gana horrible, va pensar, mira, me les menjo igual. Les va pelar i es va adonar que a dintre, en realitat, el que quedava era, diguem, molt tendre, molt bo i tot això. Aquesta, la llegenda. Aquesta llegenda o aquesta història real, perquè potser aquest senyor Xat de Benigues va existir de debò i va ser ell que va descobrir per un accident la calçotada, amb aquesta llegenda, si us heu fixat, surt el nom de Valls. Això, parlant de calçot, és molt important. Perquè, no perquè els calçot només es conreguin i es mengin a Valls, evidentment. Però sí que, diguem, el conreu diguem, geogràfic, l'àrea geogràfica típica del calçot és la, diguem, el que seria la província de Tarragona, diguem. En realitat se'ls conreuen també a Lleida i en totes parts, però els calçots de Valls, com suposo que allí sí que realment va néixer aquesta tradició, són els que són més famosos. Algú diu que també són els més bons. Segurament són els únics calçots que tenen denominació d'origen. Bueno, concretament és una... Aviam com es diu això. No és una denominació... És una denominació controlada, una IGP, denominació de qualitat, i va ser otorgada per el Departament d'Agricultura de la Generalitat el 1995, que és una denominació recent, però que realment el calçot és un producte que, i el calçot de Valls, que també, aviam, rendera de la denominació d'origen, això significa, vull dir, esforços, lluites dels pagesos perquè el seu producte emblemàtic es vegués reconegut i protegit per una llei de la Generalitat. Diguem, realment, diguem, jo crec que ha valgut la pena la regularització de la certificació de productes de l'agricultura. Jo crec que sempre serveix per, no només el que acabo de dir, de delimitar una zona, garantir la qualitat, garantir determinades maneres de fer-ho i de conrear els productes, sinó que també és una manera que jo crec que que ajuda els pagesos a mantenir-se, diguem, un petit marge econòmic i a fer les coses ben fetes, que d'això es tracta. Doncs, Valls com lloc emblemàtic del calçot. Però, repeteixo, els calçots en realitat es conreen en més llocs que no sigui només al camp de Tarragona, i la tradició de calçotada realment avui en dia és una tradició relativament estesa a tot Catalunya, encara que també les calçotades d'as de debò es fan aquí a casa nostra, a Tarragona i voltants. Llavors, jo avui la cosa que volia fer, a part de tota aquesta disquisició erudita sobre els calçots i els seus orígens, és donar-vos unes receptes que no sigui la de sempre. O sigui, la de sempre la coneixeu perfectament. La coneixeu perfectament, potser que no tots, però la majoria de la gent de Falset i de la comarca que té una tradició pageses com la copa d'un pino, evidentment la calçotada no té gaire secrets. Jo he anat a molts muntades per amics i realment és una habilitat i una maestria en fer els calçots, que vull dir, és un espectacle que tothom coneixem. També jo crec que tothom coneixem, almenys sobretot les senyores, però algun senyor també, la recepta de la salsa per la calçotada, que en realitat ve a ser una variant o sense variants de la salsa romesco. El que passa és que aquí sí també s'ha de dir que cada família i cada un té la seva recepta, que a vegades són receptes tradicionals de que es passen de generació a generació, i tampoc no em vaig a, diguem, a parlar d'això. Sense, bueno, recordo una anècdota de fa uns anys d'una companyera de treball que tenia a Barcelona, que la seva família i ella mateixa eren del Vendrell, i llavors un dia així comentant li vaig que havia estat a Sitges durant l'època de la xatonada, i li parlava d'aquesta competència entre Sitges i Vilanova, això, i que no s'arriben a pegar, però és una raó de rivalitat. I ella em deia, no, però si aquests no es coneixen res, la xatonada de verdad es fa al Vendrell, amb la salsa romesca que faig jo a casa meva. O sigui que cadascú té la seva recepta, cada maestrillo con su librillo, i em sembla molt bé, a més. Llavors, no us donaré cap recepta de salsa de calçots, sinó dos receptes alternatives de calçots que em sembla que mereixen la pena per lo bona que poden estar, per la curiositat de fer servir els calçots d'una manera totalment diferent de com els mengen normalment, i perquè, bueno, està bé ja provar coses noves de tant en quant. Una és una recepta molt senzilla, ara que està boníssima, que s'assembla bastant a la manera típica de menjar els calçots amb la brasa i tot això, que però ens evita, entre altres coses, això, el foc de la brasa, embrutar-se les mans, i potser sí que li treu una mica de poesia als calçots, però bueno, és una altra manera de menjar-los. Llavors, agafem els calçots. Els calçots, quan es posen al foc de la brasa, no s'han de rentar mai, eh? Es posen nets, però sense rentar. En aquest cas, a canvi, sí que els rentem, li tallem, diguem, la part verda, li tallem la part peluda de la cua, i llavors hi ha dues maneres. O els passem per forn a una temperatura mitjana durant uns 5 minuts, o bé els fem bullir amb aigua això, bullint durant 4-5 minuts. Allò que, bueno, que no quedin cuits, però que quedin ja una mica tous. Dit això, els traiem, tant del forn com de l'aigua, els deixem refredar i els arrebossem, com si fossin un bistec. O sigui, els passem per farina, ou batut i pa ratllat. ¿Vale? Llavors, una vegada que estiguin ben rebossats, els fregim i els mengem acompanyats amb la salsa romesco típica dels calçots. Repeteixo, és una manera diferent. Queden, clar, un calçot rebossats molt cruixents i daurats, d'un color i un sabor extraordinari. No és el mateix, evidentment, que menjar-los com de tradició, però, bueno, jo un dia que no sabeu ben bé què fer, podeu provar, perquè és una recepta agraïda. I l'altra recepta, i amb aquesta última recepta tanquem aquest nostre espai d'avui, és una mica més exòtica. O exòtica no vol dir que sigui, com va dir l'Aznar de l'Obama, que sigui una cosa rara. És senzillament una cosa que no estem acostumats a menjar sovint. I és una recepta de calçots, diguem, com si fossin canelons. Llavors, va d'aquesta manera. Agafeu els calçots, els renteu bé, li talleu la part verda i tot això. Tenen que quedar el tall blanc, tall d'uns 20 centímetres, totalment net. Li fem un tall longitudinal i li traiem la part de dintre. O sigui, té que quedar el resultat, que quedi el tubo aquest del tall buit, d'un cert gruixut, evidentment. I llavors, aquest tubus que haurem tingut com si fossin canelons, però una mica més allargat i sobretot fets de calçot, els anirem omplint d'un relleno que tot cru, que porta els següents ingredients. Una mica de cansalada, tot molt picat finet, una mica de carn de vedella, també picada molt finet, Un fetge de conill o de pollastre, això depenia dels gustos i del que trobem al mercat, també tallat i picat, herbes aromàtiques, farigola, romaní, són una mica de nou moscada, una mica de parmesà ratllat, que, no, que està molt bé, i llavors, amb un bol, tots aquests ingredients, tota aquesta carn i aquestes espècies, tot molt ben picadet, això sí que s'ha de, si teniu una màquina, una picadora de carn a casa, que segur que la teniu, és, va fantàstic, amb sal, tot això amb es lliga, amb, per rellenar els calçots, amb un parell d'ous batuts. Fem aquesta massa com si fos una, diguem, una pilota, i amb això farcim els talls dels calçots que haurem preparat. I el següent pas és exactament com per fer uns canelons tradicionals. Els temps de cocció són més llargs perquè el farcit no està cuit, està cru, llavors els posem al forn amb una temperatura moderada durant uns 25 minuts, una mitja hora, i al final li posarem una rica beixamel a sobre i les tornarem al forn per gratinar. I així, d'aquesta manera, teniu diguem, els vostres canelons de calçot, que serà segurament un plat curiós i per provar i per oferir als vostres convidats. Molt bé. Amb això us deixo fins al mes que ve. De què parlarem? Encara no ho sé. Ja us reservaré una sorpresa. Adeu-siau. 15 minuts.